la figura. Bona tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet. Uns minuts abans de l'hora prevista ja ha iniciat aquesta sessió plenària que avui de manera extraordinària ha començat a les 6 de la tarda. És el ple d'aquest mes de desembre que s'ha adelantat donades les dates en què ens trobem nadalenques. Doncs sentim ja l'inici de la intervenció que fa l'alcalde de l'obertura del ple d'aquest mes de desembre.
Aquesta comissió de valoració va emetre la proposta de la persona amb millor puntuació del procés de selecció per la seva contractació. Aquesta proposta també està condicionada a la seva aprovació per la Junta General. En aquest cas, cal comentar que el primer seleccionat va renunciar al lloc de treball en un comunicat registrat en data 19 de l'11. I, per tant, la segona persona que va quedar en aquesta llista és la senyora Gemma Lozano Soria. I, per tant, el que es porta a aquesta Junta General és ratificar la proposta de la Comissió de Valoració del procés de selecció del lloc de treball de gerent de l'entitat mercantil Genera per la contractació de la senyora Gemma Lozano Soria i nomenar aquesta senyora Gemma Lozano com a gerent de l'entitat mercantil Genera mitjà propi mitjançant contracte d'alta direcció amb les condicions establertes a les bases de convocatòria amb efectes del dia 7 de gener de 2019. El funcionament de la Junta General és anàloga al ple i, per tant, obrim un torn d'intervenció i posicionament. Senyora Laborda.
Sí, bona tarda. A favor.
Senyora Serra.
A favor.
Anava el senyor Peñalando primer. Disculpa.
Sí, bona tarda. Nosaltres en aquest punt votarem en contra. Sí que voldríem remarcar i deixar ben clar i en la mesura possible demanar al secretari que consti a l'acte. No, evidentment no pretenem redactar l'acte i segur que ho farà bé, però dintre que és un resum, voldríem deixar clar que el nostre no no és a la persona, no és el no a la persona que s'està avui aprovant, Gemma Lozano, que no tenim cap dubte de professional i que pugui fer bé l'encàrrec, sinó que és una qüestió de com s'ha creat aquesta empresa i com vostès han decidit la participació en aquesta empresa. Ja hem manifestat en el seu moment que no estàvem d'acord i creiem que aquest tipus d'empreses que són públiques, per la seva formació, no només s'ha de comptar amb aquells que diuen sí, sinó que també s'han de comptar amb aquells que tenen un punt de vista diferent. Per tant, com no estem d'acord amb les formes, no podem recolzar i el nostre vot serà contrari.
Partit Popular.
Abstenció.
Ciutadans.
Sí, el nostre vot, i donat que no hem format part del procés selectiu d'aquesta persona i ens n'hem assabentat una miqueta més pel que s'ha dit, el nostre vot, la nostra postura serà abstenció.
PSC.
Sí, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació i el motiu és el següent. No tenim cap problema amb la persona, no la coneixem i el que sí que ens hauria agradat és haver participat en el procés i haver-la conegut. Perquè a la tècnica, que creiem que és una tècnica de la casa, no la coneixem. Ens hauria agradat simplement que el govern, o durant el procés de selecció, una vegada seleccionada, l'haguessin portat a la Junta de Portaveus en algun lloc i haguessin pogut conèixer-la personalment. Gràcies.
Bé, doncs amb el vot contrari del PDeCAT, l'abstenció del PSC, Ciutadans, Partit Popular i el vot favorable de la resta, queda aprovat aquest nomenament de la senyora Gemma Lozano com a gerent de l'empresa Genera, a la qual li desitgem molta sort en aquesta nova etapa que, com ha comentat el senyor Tirado, actualment és treballadora de l'Ajuntament de Ripollet, per tal té coneixement de l'administració i de l'Ajuntament de Ripollet en concret i estem convençuts que farà una molt bona feina. No hi ha més punts a l'ordre del dia pel que fa a la Junta General Extraordinària de Genera. I, per tant, ara comencem en l'ordre del dia del ple ordinari del mes de desembre de 2018. En el mateix sentit, falta el regidor Santos Gómez i la resta estem tots i totes. Les propostes d'acord es van enviar per correu electrònic a tots els regidors i regidores i donada el volum important de pàgines que era, es va comentar que només es lliuraria als portaveus de cadascun dels grups municipals. Comencem el ple ordinari amb el primer punt, a despatx d'ofici, en el qual restem assabentats de les següents resolucions d'alcaldia. Pel que fa al Departament de Recursos Humans, la número 1576, d'anomenament de funcionari interí amb categoria d'agent de la policia local, el senyor Rubén García, a partir del 3 de desembre fins que es convoqui la plaça. I la 1588, d'anomenament de funcionari interí amb categoria de conserge, el senyor Miguel Vázquez, temporalment fins a la incorporació del treballador Joan Gorgs. I pel que fa al Departament d'Alcaldia, la número 1571, aprovació d'expedient de modificació de crèdits número 14-2018 de la Corporació per import de 23.000 euros generat per transferència de crèdits, i la 1642, d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 15-2018 per import de 165.813,70 generat per generació i transferència de crèdits. Ara passem als punts d'acord. El primer d'aquests és l'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2019. Senyora Pilar Castillejo.
Sí, bona tarda a totes. Aquest punt que portem ara és l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals. Una vegada passat el període d'al·legacions, en aquest període d'al·legacions hem tingut una única presentada pel Partit Popular en el sentit de deixar sense efecte l'actualització segons l'IPC del preu de l'impost de vehicles. Aquest govern ha considerat que no ha tingut en compte aquesta al·legació, ja que és raonable actualitzar els preus d'acord a l'IPC, igualment que els preus dels serveis als que ha de fer front al pagament l'Ajuntament també actualitzen segons l'IPC. Per tant, el que es porta per la seva aprovació definitiva és el mateix expedient que es va aprovar, que es va portar a l'aprovació inicial, que es va portar ple de setembre, que fa dos plens i que es va treballar en diferents grups municipals i que ja va comptar amb els suports suficients per progressar inicialment al seu dia.
Gràcies. Posicionaments, senyora Laborda.
Sí, a favor.
Senyor Peñarando.
Sí, nosaltres no entrem en el debat de les ordenances perquè evidentment avui només estem parlant del tema de les al·legacions, però sí que voldríem remarcar que aquestes no són les nostres ordenances, que vostès en l'expedient que en el seu moment es van aprovar es van quedar mitges del camí que ens havien promès i que a més es van quedar mitges en tot el tema de l'IBI i com també ja se'ns han informat, doncs tenen pactat o s'està negociant amb l'àrea metropolitana que els veïns, ja sigui de forma directa o amb un altre impost, hagin de pagar més d'IBI, no?, per serveis que ens toquen del tema transport, que ens pertoquen des de fa molt de temps i que ara ens ho volen també doncs, cobrar com si fos un servei extraordinari. A més, ara el que vostès fan és que un impost que estava en un tram doncs, que havien aprovat vostès en altres anys o en altres exercicis pressupostaris, doncs ara el que tornen a fer és, a més, incrementar-lo, sense tenir en compte les al·legacions que s'han presentat per alguna altra formació política. No podem estar d'acord amb això. Tenint en compte tot el conjunt de les ordenances, tenint en compte, com dèiem, que no són les nostres i tenint en compte que no s'han retocat aquests punts, el nostre vot serà l'abstenció.
Gràcies. Esquerra.
Bé, com ja els hi vam dir en l'aprovació inicial, que aquest no és el model d'ordenances fiscals que defensa el nostre grup, no són ni les ordenances progressistes i progressives que nosaltres entenem que necessita Ripollet i, per tant, tot i que valorem positivament alguns canvis que hi ha hagut, nosaltres mantindrem el nostre vot, que serà d'abstenció.
Partit Popular.
Desde el Partido Popular solamente explicar y recordar lo obvio, ¿no? A principio de legislatura tendría que haber bajado el IBI de una forma muy considerable, no se hizo. Luego se nos dijo, no al Partido Popular, sino al conjunto de ciudadanía, que lo que pasaría es que se iría bajando el IBI, digamos, un tanto por ciento, un 2% más o menos cada año. Eso no es lo que ha pasado esta legislatura. El año anterior lo que tuvimos es un IBI congelado, es decir, que según los propios números del ayuntamiento, el esfuerzo de los vecinos fue de 200.000 euros, dejando el IBI, insisto, congelado el año pasado. En esta ocasión se nos trajo un proyecto
en el que se bajaban para el 2019 un 2% el IBI, pero esas ordenanzas que iban a quedarse otra vez congeladas apareció un 2,5% en lo que es el impuesto por tener vehículos. Desde el Partido Popular ya insistimos en que esto es completamente injusto. Un municipio como el nuestro, la persona que tiene vehículo no lo tiene por gusto. Hay lugares en los que si uno tiene que ir a trabajar no lo puede hacer en transporte público, la combinación es muy difícil y en conjunto pues basta darse una vuelta para darse cuenta, insisto, en que el uso del vehículo en Ripollet está muy lejos, lejísimos de ser un lujo. La bajada del IBI queda, por tanto, oscurecida por esta subida. La propia respuesta a la alegación que nosotros hicimos como Partido Popular vuelve a insistir en que eso será un esfuerzo para los vecinos de Ripollet extraordinario de 50.000 euros más para las arcas municipales, cosa que, desde nuestro punto de vista, es completamente inadmisible. Por esa razón, desde el Partido Popular votaremos en contra.
Ciutadans.
Sí, des de Ciutadans mantindrem la postura que ja vam prendre en el moment inicial. Va ser el vot en contra en el seu moment i, per tant, degut a que hi ha una inamovilitat, doncs el nostre vot seguirà sent en contra.
PSC.
Sí, el grup del PSC, tal com vam manifestar al ple de l'aprovació inicial de l'expedient d'ordenances municipals, el nostre sentit del vot és l'abstenció. Vam aconseguir el que volíem amb la negociació, que era la rebaixa de l'IBI del 2,5%, que amb l'acumulat de la legislatura, tenint en compte l'IPC dels darrers anys, és del 10,1%, que era el compromís inicial amb el que nosaltres vam voler sempre, de la baixada del 10% que s'havia compromès el grup que actualment governa amb la resta de grups, a través d'una moció que es va aprovar en aquest ajuntament i que el grup que governa mai ha volgut, però gràcies al vot de PSC s'ha pogut aconseguir, i també la rebaixa del copagament en la teleassistència. No podem votar a favor perquè no són les nostres ordenances, hi ha moltes coses per fer, com és avançar amb tot el tema de tarificació social que nosaltres farem si governem per les llars d'infants i altres serveis, amb els quals treballarem en un futur i per tant, és l'abstenció.
Gràcies. Doncs amb el vot contrari del Partit Popular, Ciutadans, les abstencions del PDeCAT, Esquerra i PSC, el vot favorable a la regidora no adscrita del govern, queden aprovades definitivament aquestes ordenances. Passem ara al punt tercer, que és l'aprovació de la presa en consideració pel ple de la memòria justificativa a la conveniència i oportunitat de l'establiment de l'activitat econòmica i servei públic de l'Escola Municipal de Música de Ripollet. Senyor Oriol Mor.
Bona tarda a tots i a totes. Avui el que presentem avui en aquest punt és el final de tot un treball en la creació de la comissió del Servei d'Escola de Música a Ripollet, i en aquest sentit doncs posem un punt com a mínim i seguit en la creació del Servei de l'Escola de Música a Ripollet. En aquest sentit tanquem unes sessions doncs, que ja aquest ple doncs, va donar el vistiplau al gener d'aquest mateix any. És a dir, hem estat tot un any doncs, treballant la possibilitat de poder assumir des de l'Ajuntament la creació d'un servei d'escola de música a Ripollet, un servei educatiu vist des d'aquest punt de vista, des de l'educatiu, però també des de com hem vist l'Ajuntament i l'àmbit sobretot de justícia social durant aquest temps, no? En aquest sentit, des del desenvolupament comunitari, entenent aquest servei de música com un servei educatiu que ha de treballar la transversalitat en l'educació, en la cultura, en la joventut i sobretot també doncs, des del patrimoni, doncs, busquem doncs, aquest servei educatiu que no només vagi a aquelles persones que volen estudiar música i que es volen professionalitzar en l'àmbit de la música, sinó que vagi doncs, a aquest servei educatiu de l'home i de la dona com a persones plenament musicals. i creatives, perquè tota la creació, doncs, sempre, com molts teòrics ens han dit durant els anys, doncs, es recolza en els aports en els sostens culturals, no? Entenem, doncs, la creació d'aquest servei educatiu com el que ens vam trobar. Nosaltres, quan vam arribar al govern, doncs, trobàvem, doncs, un servei d'escola de música que havia patit, doncs, un greu daltabaix, i, doncs, es va iniciar amb la bona voluntat de l'antic govern, doncs, un projecte per no perdre aquest servei educatiu que havia estat en funcionament durant molts anys al municipi. En aquest sentit, nosaltres el primer que vam fer va ser, doncs, trucar a les portes de fora, trucar a altres municipis, trucar també a la Diputació de Barcelona i crear un treball conjunt per veure quines eren les vies per la confecció d'aquest servei d'escola de música. Després del suport de la Diputació i amb l'ajut tècnic de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Ripollet, doncs, vam presentar el juny de 2017 al Consell d'Administració del Patronat de Cultura l'informe descriptiu de l'Escola de Música de Ripollet, on s'informava de l'impacte i els costos que aquest servei podia suposar a l'Ajuntament de Ripollet, però també ens vam adonar de les potencialitats que tenia, doncs, poder crear un servei de música des del municipi. Tenint en compte, doncs, que som l'únic ajuntament, juntament amb Badia, doncs, que no tenen d'aquest servei dins dels seus municipis. En aquest sentit, amb l'entitat que l'estava gestionant fins ara, doncs, nosaltres vam arribar, doncs, a teixir ponts a nivell de Consell d'Administració i una manera de que ells poguessin continuar aquesta gestió fins que, doncs, poguessin tenir en clar aquests estudis. Els hem analitzat i creiem, doncs, que és una manera de posar, doncs, i donar solidesa a uns estudis educatius musicals, doncs, que poden beneficiar tota la comunitat de Ripollet, i així, doncs, també ho hem anat elaborant amb l'escola amb qui està ara gestionant ara mateix aquest servei. Els serveis no van només enllà de l'escola de música, del servei a aquesta formació bàsica, sinó que, com hem pogut anar veient durant aquests últims anys, doncs, la creació de l'escola de música és un servei entès a la comunitat i que ha d'anar més enllà dels alumnes a curt termini i ha d'anar cap als alumnes de llarg i termini i també de curta durada. Mostres d'això són la banda de Carnaval, no? La creació de patrimoni musical com la cantada de Claver, que van vincular les escoles, crear vincles com ha estat la Casa del Centre Obert durant aquests anys, el Casal d'Avis, com ara també el servei de l'Escola de Música, doncs, també està portant la formació aquest equipament cultural nostre, i també el que ens queda i el que ens quedarà és com busquem complicitats amb totes les entitats que creuen a l'educació musical del municipi. Creiem que és una bona oportunitat que té el municipi, doncs, de crear aquest servei i res més. Jo crec que ha estat una bona feina entre tots, entre usuaris i usuàries de l'Escola de Música, els tècnics municipals i, com no, també, doncs, tot l'agraïment cap a tot el treball que hem tingut, doncs, durant 2 anys, que això ha estat, doncs, lent, però teixeix els seus fruits i les seves llavors. Gràcies.
Gràcies. Posicionament, senyora Laborda.
Sí, a favor.
PDeCAT, senyor Peñarando.
Sí, nosaltres a aquest punt votarem a favor i el recolzarem. En els darrers mesos, la veritat és que no hem tingut moltes reunions amb el senyor Oriol, no per part o per culpa del senyor Oriol, sinó perquè el temps ha transcorregut així, però sí que és cert que d'aquest tema n'hem parlat, pràcticament des del començament de legislatura i jo crec que sempre hem tingut una bona sintonia i bastant consens i convergència des de la visió de com veiem aquest servei. Nosaltres volem recordar que sempre és un servei que hem defensat, que l'hem defensat aquesta legislatura però que el van defensar també en l'anterior. És cert que hi ha hagut un canvi des del punt de vista del servei, que abans era un servei des del punt de vista cultural i ara és un servei educatiu, però jo crec que tots coincidim que al final el sentit i l'esperit sempre ha estat el mateix, que és el de donar aquesta oportunitat d'educació musical, aquesta oportunitat de creixement cultural i educatiu pels infants i per tota la gent, els veïns de Ripollet. Voldria remarcar també, senyor Oriol, perquè en funció de les seves paraules, simplement un petit matís, vostè ha dit que quan vostè va prendre aquest projecte venien d'una posició d'un dalt a baix en el tema de l'escola de música. Volem recordar que quan vostè va començar aquest projecte, l'escola de música estava en un moment de continu i clar augment en quant al nombre d'usuaris i estava en un moment d'èxit en quant a la participació. És cert, i així ho hem de reconèixer, que en la passada legislatura, a mitja legislatura, vam tenir un moment que va haver-hi un dalt a baix, que es van fer gestions per part dels tècnics d'aquest ajuntament i es va aconseguir un model que jo diria que ha estat un model d'èxit, millorable, com tot en la vida, però un model d'èxit. I també voldria destacar que el model d'èxit que ja va començar la legislatura anterior, que era un model de gestió indirecta, doncs és el model que ara també tirem endavant en aquesta nova legislatura que vostè encapçala i així ha presentat el projecte aquí i que, com nosaltres dèiem, doncs recolzarem, però volem remarcar també que és un model de gestió indirecta. Gràcies.
Gràcies. Esquerra.
Bé, des d'Esquerra Republicana, Junts per Ripollet, creiem del tot necessari treballar per dur a terme polítiques educatives no reglades que afavoreixin el coneixement i la formació, com són les escoles de música. Per tant, apostem per aquest projecte i el nostre vot serà favorable.
Gràcies. Partit Popular.
Sí, des del Partit Popular, puntualitzar brevemente dos cositas. Una de ellas es que los 21 que estamos aquí, bueno, los 20 que estamos hoy aquí, estamos aquí para defender los intereses de los vecinos de Ripollet. En este caso, desde nuestro punto de vista, a nuestro entender, sobre la mesa hay dos intereses aquí. Uno es el interés cultural. Ripollet tiene una actividad musical muy importante, es parte de nuestra convivencia, por lo tanto eso hay que defenderlo, no todos son números. Y la segunda parte es, evidentemente, que estamos aquí también para defender el bolsillo de los vecinos. Desde nuestro punto de vista, sin querer corregir a nadie, lo que sí sucede es que en esta legislatura lo que se plantea es que es muy costoso, es costosísimo mantener un servicio como este, con las peculiaridades que tiene aprender música, que son, insisto, muy particulares. ¿Qué sucede? Pues que desde el principio de legislatura lo que se pretende es que no esté solo el ayuntamiento a la hora de costear este servicio. Por lo tanto, para eso estamos aquí los regidores, insisto, para defender también, además del interés cultural, el interés económico de los vecinos. No puede ser que un ayuntamiento como el nuestro, que tiene tantas necesidades que atender, se vea solo ante dar este servicio cultural tan importante. ¿Qué sucede? Pues que estamos acabando la legislatura, pero desde el principio de la legislatura lo que sí está sobre la mesa es de qué manera otras administraciones pueden, incluso me atrevería a decir, deben ayudarnos. ¿Qué sucede? Pues que a la hora de ver cómo teníamos el servicio, para que esas otras administraciones nos ayuden, pues han de cumplir una serie de requisitos. Obvio, ningún problema. Para eso llevamos trabajando prácticamente toda la legislatura. En ese tiempo, insisto, el coste que ha tenido para el ayuntamiento este servicio es muy considerable, cosa que nosotros no vamos a entrar a discutir, insisto, por el primer interés, que es el interés cultural. Sí que insistimos en que se tire adelante de una vez este tema, cumplamos de una manera eficaz las condiciones que se nos piden y en el futuro, a través de este paso, se pueda consolidar un servicio que sea posible presentar a concurso, que sea posible y cumpla con todas las homologaciones para que, insisto, otras administraciones tengan incluso la obligación de ayudarnos y, por fin, ya no en esta legislatura, por desgracia, en el futuro dispongamos de un servicio de alta calidad y que pues satisfaga las dos necesidades que como regidores tenemos que defender. Por estas razones, el voto del Partido Popular será a favor.
Gracias. Ciutadans.
Sí, aquesta és una aspiració, una vella aspiració que ve de lluny, que hi ha base social en el poble per tal que això sigui una realitat. Pensem que és positiu i en aquest punt administratiu que ens trobem el vot de Ciutadans serà favorable.
PSC.
Sí, en aquest punt el nostre vot serà favorable. No obstant, voldria comentar alguns aspectes que hem vist a l'expedient i que no voldria deixar de comentar avui perquè crec que són importants. A veure, a l'estudi econòmic financer de l'Escola de Música preveu que tindrà un cost de 300.000 euros en total i aproximadament 111.000 euros seran a cost dels usuaris i 189.000 euros a cost de l'Ajuntament. I no es preveu cap aportació ni de diputació ni de cap altra entitat supramunicipal que ens pugui donar alguna subvenció. Crec que és un tema a treballar, com molt bé ha dit el Víctor Dieguez. Crec que Ripollet necessita que aquest servei es doti de fons externs, que no només recaigui tot en les finances municipals, perquè tenim necessitats, i això comporta que dintre de l'estudi econòmic financer, quan ho revises, diu que en ajuts socials hi ha una previsió només de 5.000 euros. Aleshores, em pregunto, aquest serà un servei només per la gent que s'ho pugui pagar, que pugui pagar 85 euros al mes, que serà el cost de la gran majoria de cursos, o serà un servei al qual podran accedir tots els nens i nenes del municipi o tots els veïns i veïnes que vulguin accedir a una formació musical? Clar, amb 85 euros al mes només seran alguns els que puguin accedir, és una pena. Per tant, crec que necessitem buscar recursos fora perquè ningú es quedi sense la formació musical que pugui tenir, perquè hi ha persones que els pot interessar, que ho poden fer molt bé i que per la seva situació personal i necessitat que hi ha al nostre municipi, que tots sabem, no podran fer. I crec que és un tema important amb el qual el govern hauria de treballar. No obstant, com que nosaltres creiem en aquest projecte, com molt bé ha dit el regidor Mor, que li agraeixo que hagi reconegut la tasca del govern anterior, que va ser capaç de tirar endavant el projecte en un moment difícil, gràcies a la gestió dels tècnics, i vull recordar també a la gestió de la regidora de Cultura en aquell moment, la Rosa Martín, que va fer una gran tasca per tirar endavant l'Escola de Música, buscant la fórmula amb la Societat Coral del Vallès, el nostre vot serà favorable.
Gràcies. No? Doncs per unanimitat queda aprovat. Sí, val. Breument, senyor Mor.
Sí, només aclarir que dins de l'estudi econòmic no existeixen aquestes subvencions perquè és fins que no crees el servei de l'Escola de Música que no pots rebre aquelles subvencions. I ja en totes les comissions ho hem explicat i ho hem expressat d'aquesta manera. La nostra intenció és rebre diners, però fins que no creem el servei no els podem rebre i per això no estan especificats en la memòria del servei. I clar que és un servei per a totes les persones, com ho hem explicat abans, perquè la vocació és d'un projecte comunitari. Les persones que volen estudiar música són les que financien els seus costos d'educació musical, però l'escola està entesa per donar servei a tota la comunitat en diferents projectes i en diferents programes. No és on demanen, i tant que no és on demanen, però sí que és veritat doncs, que té aquesta voluntat i aquesta vocació.
Gràcies. Doncs per unanimitat queda aprovat aquest punt. Passem al punt següent. Passem al punt següent, relatiu a l'aprovació de la presa en consideració pel ple de la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat del canvi de gestió directa en l'exercici de l'activitat de serveis de les escoles bressol municipals de Ripollet. Senyora Pilar Castillejo.
Bona tarda de nou. Benvinguts, benvingudes totes, que heu vingut moltes persones per aquest punt de la municipalització de les escoles bressol i estem molt contentes que ens acompanyeu aquesta tarda en aquest punt històric, no? que fa història al nostre poble. Estem molt contents de que no ens deixeu sols aquí uns quants, perquè en aquest procés heu participat de manera molt important els pares, doncs és molt important també que hi sigueu aquí i que ens acompanyeu aquest dia. Com hem dit, des de que el 2003 comença l'andadura de les escoles bressol municipals, entenem que aquest tenia que haver ja nascut com un servei de gestió i de tutelaritat, 100% públics, però ens trobem ara en aquest moment en què hem de fer front amb aquest canvi en la gestió. Tot i que és un moment difícil per fer aquest tipus de canvis, no? Ja sabem que amb la llei de pressupostos l'Estat cada vegada posa més clàusules, més entrebancs per poder subrogar les plantilles de les empreses concessionàries, però tot això, tot i el greu entrebanc que ha suposat aquestes clàusules dels pressupostos amb els processos de remunicipalització de serveis, tot això, des d'aquest govern tenim clar que cal defensar la sobirania dels ajuntaments per iniciar i per desenvolupar aquest tipus de processos de recuperació de serveis, responent bàsicament a una demanda cada vegada més àmplia de la societat que exigeix més transparència i més eficàcia en la gestió pública. Doncs amb això, amb aquest objectiu final de donar més eficiència i més transparències amb el que encetem aquest projecte de remunicipalització des d'aquest govern, entenem que el que volem fer és no només una política cada vegada més democràtica, sinó també aspirar a una economia cada vegada més democràtica, no? I és amb aquest marc que ens proposem aquest control democràtic dels serveis públics dels ajuntaments. Els processos de municipalització són un element que ens permeten recuperar aquest control democràtic, recuperar la sobirania dels ajuntaments, guanyar en transparència, en eficàcia i en qualitat en la gestió dels diners públics. Hem de tenir clar que l'objectiu de les empreses privades i dels ajuntaments són diferents, no? Són interessos diferents pel que fa a la qualitat preu. Mentre que l'empresa privada, el seu objectiu principal és obtenir beneficis, per l'administració pública el que volem és una excel·lència en el servei al millor preu. I és per això que quan qui encarrega el servei és el mateix que l'està oferint, doncs aquest binomi es resol de manera molt clara amb la gestió pública. La gestió pública, o en el cas com el que acabem de tractar de l'Escola de Música, doncs amb una entitat com el gestiona, i per això optem també per una gestió indirecta amb l'altre servei, perquè entenem que el binomi qualitat-preu també queda garantit amb el cas anterior, quan és una entitat la que intentarem que gestioni aquest servei. Durant aquest mandat hem tirat endavant tres processos de municipalització, tot i els entrebancs que abans explicàvem, no? Si bé hi ha un desequilibri immens entre que un servei el puguem gestionar fora, el puguem donar a la gestió privada, en la que aquest pas és gairebé immediat, és automàtic, comparat amb les dificultats que tenim quan el que volem és internalitzar un servei, que és portar aquesta gestió des de lo públic. Només podem fer-ho si garantim que econòmicament aquest servei és més eficaç, no? Econòmicament, i no tenim en compte en cap cas els beneficis socials, laborals, ambientals, democràtics que tingui aquesta gestió pública. Però aquesta complexitat, tot i això, hem pogut tirar, com deia, anant davant aquests tres processos, hem hagut de prioritzar quins semblaven més importants o per quins havien de començar, atenent els contractes que anaven finalitzant i també a d'altres temes. I entenem que és del tot necessari continuar ampliant aquesta llista de serveis que municipalitzem. El primer d'ells va ser que es va aprovar en aquest ple, la neteja dels edificis municipals. Es podrà posar en marxa en breu, ara que abans d'això hem celebrat el nomenament de la gerent de l'empresa. Amb això ens ha de permetre garantir drets laborals i condicions de treball dignes per a aquestes treballadores d'un sector feminitzat i precaritzat. L'aigua, amb el que entenem que no podem permetre que es tregui un benefici econòmic d'un dret fonamental per a la vida, però no es va poder tirar endavant perquè aquest ple no va primar aquests beneficis per davant dels interessos i per tal que Agbar continués aquesta gestió, i per tant aquest segon servei continua en aquests moments en mans privades. I per últim, el que avui portem a aquest ple, que és l'educació dels més petits. Tot i que aquesta educació de 0 a 3 anys no és obligatòria, sabem que l'educació és un dret universal, que és un bé públic i que tota la ciutadania té dret a accedir-hi, i que les administracions públiques tenim el deure de garantir l'accés en condicions de qualitat i d'igualtat. La Generalitat no està assumint en aquests moments la responsabilitat financera que té sobre les escoles bressols, i això fa que encara els ajuntaments haguem de protegir especialment aquest servei. Com dèiem, ho tenien que haver fet quan es va crear, ho fem en aquest moment amb aquest canvi de gestió. Per poder fer tot aquest procés, d'una banda agraïm als serveis educatius de la Diputació de Barcelona que vam elaborar un primer prediagnòstic en el que ens hem basat per tirar endavant aquest procés. També amb la creació de la comissió d'estudi, aquesta formada d'una banda per tots els grups municipals, pels tècnics d'aquest Ajuntament, amb els que agraïm moltíssim el seu esforç. Hem fet aquest procés de canvi de gestió en un temps molt breu i hem d'agrair de manera molt especial a tots els tècnics de la casa la seva dedicació i el seu esforç per tirar-lo endavant, amb els que esteu aquí i amb els que no han pogut venir perquè són dates també festives. Els representants de les famílies de les dues escoles, agraïm el temps, agraïm la dedicació, agraïm el reglament, no?, que ens han fet unes aportacions decisives amb el reglament de l'escola, que han fet un reglament que ens permet, no?, recollir moltes de les coses que es feien, però també no totes les aportacions pel que fa a la participació. Durant els tres mesos que ha funcionat la comissió d'estudi, ha elaborat amb l'ajuda d'un equip multidisciplinar contractat al col·lectiu Ronda, ha elaborat aquesta memòria i l'has aprovat, la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament del servei. Així mateix, l'expedient administratiu consta també l'informe de la interventora que acredita que aquest procés d'internalització del servei no suposa un risc per la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. Es justifica el conjunt de la memòria, al contrari, ben al contrari de tot això, es justifica que el servei serà prestat d'una forma més sostenible i eficient si s'opta per una gestió directa per part del propi Ajuntament a través d'una societat mercantil amb capital 100% públic que si s'externalitza aquest servei. És per tot això que podem portar avui al ple aquesta aprovació. A la memòria apareix també un model de tarificació social. Volíem fer l'estudi econòmic que hem de presentar amb aquesta memòria des d'un estudi d'aquí dos anys. Havia de contemplar com funcionaria l'escola per dos anys i, per tant, incloïen també aquest model de tarifació social. Aquest model fa palesa la necessària aportació municipal si es volgués dur a terme. No s'aprova amb aquest expedient d'internalització, no s'aprova aquest model de tarifació social. És només una proposta per demostrar això que caldria l'aportació municipal, és matèria d'una ordenança fiscal en el cas que s'acabés decidint quina és la tarifació social que es posés en marxa. El que sí que ha quedat palesa també a la comissió d'estudi és la voluntat d'estudiar durant el proper curs aquest model, d'aprofundir-lo a fons, de veure de quina manera el podem convertir en una eina al servei de la igualtat d'accés a les famílies de Ripollet a l'escola Bressol. I també va quedar palès amb aquesta comissió d'estudi, volem també expressar-lo en aquest ple, la voluntat de treballar amb el preu del tiquet del menjador, perquè al final formava part de l'aportació econòmica que havien de fer les famílies, tot i que fossin serveis diferents, per tant volíem també expressar-lo de manera clara en aquest ple. Pel que fa a les persones, als treballadores, també ho hem explicat bastament, el servei comporta la subrogació de tota la plantilla, de les educadores, de les mestres, del personal de neteja. És un model de successió d'empresa i, per tant, es subroga tot el personal amb les condicions laborals, les mateixes que tenen en aquests moments a l'empresa que les té contractades, perquè així ho determina la llei, amb dues petites diferències, una pel que fa amb una moció aprovada per aquest ple que feia referència al sou mínim dels treballadors. Hi havia un parell de treballadores que no complien amb aquest requisit i, per tant, s'incrementa el sou base d'aquests treballadors per poder donar compliment amb aquest acord del ple. I també amb un tema que del sou de les coordinacions, del complement que estan rebent les coordinacions per equiparar-lo al complement que es rep amb aquest Ajuntament. En resum, queda justificada que la internalització d'aquest servei públic és una opció més democràtica, transparent, eficient, amb més qualitat i més econòmica per prestar aquest servei. Que aquest canvi de gestió, amb aquest canvi donem resposta a una detecció de necessitats exposades a l'informe prediagnòstic que va elaborar la Diputació i que proposa una alternativa possible per enfrontar aquestes debilitats que va trobar la Diputació. Que amb aquest procés optimitzem costos, sobrecostos, s'eviten sobrecostos, s'eviten duplicitats, que rendibilitzen els béns i les inversions i que el superàvit que pugui tenir l'empresa es reinverteix de manera que permet invertir en més formació, millorar la infraestructura i, en el seu cas, si pogués ser, abaratir preus o augmentar la qualitat del servei. Amb tot això, jo crec que tots heu participat a les comissions d'estudi, que teniu tots els detalls i, per tant, sense res més a dir, passem a l'aprovació del punt.
Gràcies. Obrim torn de posicionaments. Senyora Laborda.
Sí, per la meva banda dic que estic a favor de la municipalització per tal que tinguin unes condicions laborals dignes i aconseguir una educació amb garanties. El meu vot és favorable.
Gràcies. Senyor Peñarando.
Sí, bona tarda de nou. En primer lloc, comentar al respecte d'aquest punt, que com s'ha comentat i que s'ha fet en un temps de veritat rècord, perquè ha estat molt ràpid el treball d'aquesta comissió, nosaltres, com sempre que tenim aquests temes, ens hem pres amb molta seriositat i hem fet els deures en el sentit de llegir-nos, analitzar molt bé la memòria. També reconeixem que no hem pogut fer els deures al 100% en quant a l'assistència a les comissions, però també com van manifestar aquells que no vivim de la política, segons quins horaris, doncs es fa molt difícil de combinar amb la vida laboral. Voldríem agafar dos paraules o dos adjectius que la senyora Pilar Castillejo sempre en la seva exposició s'apodera i que, com a mínim, volem remarcar que nosaltres confiem i pensem i defensem també aquests dos aspectes, no? Que és el control democràtic, la transparència i fins i tot afegir un tercer, que vostè també ha anomenat diverses vegades, que és l'eficàcia. Per tant, que quedi constància que nosaltres estem totalment d'acord d'aquest control democràtic, d'aquesta transparència i de necessitat d'aquesta eficàcia. Per altra banda, també voldríem remarcar que en l'informe que vostès ens han passat, que vostès van, com a govern, van contactar el col·lectiu Ronda, doncs aquest informe presenta, com ja és costum, per altra forma, algunes incongruències. Per què diem que presenten incongruències? Doncs perquè el mateix informe que vol abanderar el tema de la transparència, la democràcia i l'accés a les dades, doncs resulta que quan ens centrem en dos municipis ens diuen que el municipi de gestió indirecta tenen totes les dades i el municipi que prenen com a model de gestió directa ens diuen que no tenen les dades d'aquest municipi. Si més no, curiós. Hi ha d'altres incongruències en aquest informe, perquè són capaços de, en la mateixa pàgina, tres vegades, dir-nos que 2 més 3 és 6 i 2 més 4 és 5. I no ho estem dient metafòricament o com una broma, sinó que és real. O informes on les places que tenim a Ripollet, sumant-les al final, sumant tot el que diuen de la distribució per franges d'edat, sumen 123, quan tots sabem que són 122, o com el mateix informe diu, de 122. També se'ns fa una miqueta curiós, si més no, que el mateix dia que presentem un model de gestió per un servei educatiu en gestió indirecta, el mateix dia també argumenten que el model més eficaç és el de la gestió directa, això sí, creant una societat mercantil, perquè recordem que de societat o de gestió directa podríem fer, com també diu el mateix informe, diversos models i vostès s'han decantat per la part de la societat mercantil. També creiem que vostès estan aprofitant en aquest moment un tema necessitats laborals que, com també ha dit la regidora Mònica Laborda, jo crec que tots coincidim, que tots defensem de que ha d'haver-hi uns treballs doncs, dignes, amb uns sous dignes, i que, a més, ha d'haver-hi un control perquè aquests treballadors que presten aquest servei rebin aquests sous dignes i que no tan sols quedin escrits, sinó que realment els rebin i arribin i que tinguin doncs, uns mínims, que jo crec que tots coincidim amb això. Però veiem que en la seva defensa, moltes vegades, el que fa és barrejar defenses ideològiques amb informes. És cert que hi ha un informe que li han fet als seus amics del col·lectiu Ronda i que el defensem, que és molt complet i fins i tot amb una narrativa exquisita, però que al final aquest informe el que ens està parlant és d'una diferència de 20.000 euros sobre unes suposicions reals de despeses i unes suposicions teòriques que tindrem a partir d'aquest moment. Recordem també que en aquest informe doncs, es parteix o surten, no? A partir de socialitzar el servei, doncs, que la quota passa de 180 a 225. No farem demagogia i no direm, evidentment, que aquest augment del 25% és per aquest motiu, perquè no ho és, però és cert que en aquest informe és la base que ens canvien. Respecte al tema aquest de la tarifació social, que també vostè ha anomenat en la seva exposició i que també surt en l'informe, hem de comentar que nosaltres estem totalment a favor d'aquesta tarifació social. Ho estem en aquest servei i ho hem estat en d'altres serveis i sempre ho hem defensat. I és cert que fins ara no existia aquesta tarifació social, que el que hi havia era una tarifa única i a partir d'aquí uns ajuts, però que també considerem que l'informe o els números que surten respecte d'aquesta tarifació social, doncs potser els haurien de fer amb més cura perquè surten preus diferents o propostes diferents en el mateix informe i per tant de quadrar els números quan canviem les quantitats costa que siguin creïbles. Recordem que tarifació social no està directament relacionat amb que sigui gestió indirecta. Tarifació social la podríem fer en qualsevol tipus de gestió. Per tant, sí que voldríem deixar clar que no es tracta de que per fer gestió directa sigui l'únic motiu que puguem fer tarifació social. La tarifació social la podríem fer de qualsevol de les formes i creiem que seria positiu haver-la tirar-la endavant, però no ho hem de lligar un aspecte amb l'altre. En resum, creiem, com dèiem, que aquí hi ha hagut un tema important a nivell laboral. I de la mateixa forma que, com deia abans el senyor Oriol, quan va haver-hi un daltabaix amb la gestió del servei d'escola de música, doncs es van fer gestions i es van solucionar, aquí també podríem haver trobat d'altres solucions que haguessin estat millor pel servei que donem als veïns, que poguéssim solucionar el tema laboral dels treballadors i que el cost hagués estat doncs, el mínim possible per l'Ajuntament, tenint en compte que sempre respectarem o sempre defensarem que evidentment els serveis públics, la part econòmica és important, però que la part social és la més important i que per tant hem de donar uns serveis de qualitat assegurant uns sous i uns treballadors que tinguin unes condicions doncs, també de qualitat i amb unes condicions assegurades a final de mes. Vostè ha aprofitat la seva exposició per parlar d'altres temes de municipalització. Nosaltres no voldríem entrar aquí perquè si no podríem fer avui el debat molt llarg. Ens centrarem en aquest tema d'un servei que és educatiu, que nosaltres considerem que no és el millor model, que podríem haver fet un model més rentable i millor per la nostra administració fent una gestió indirecta, però que, malgrat això, no volem ser obstacle i no volem donar-los excuses de que és que no recolzem o que no tirem o posem traves als canvis que vostès volen fer. Per tant, el nostre vot en aquest punt serà l'abstenció.
Gràcies, senyor Peñarando. Senyora Serra.
Bé, des del nostre grup creiem que l'educació de 0 a 3 anys és un pilar bàsic en l'educació del nostre país. Cal garantir que els infants gaudeixin d'un entorn de creixement de qualitat i amb criteris pedagògics. Per tant, nosaltres defensem que cal anar a la gestió directa de les escoles bressol, ja que és la manera que garantirem un bon servei i també garantirem les condicions laborals de les treballadores i els treballadors. D'altra banda, tots els informes emesos són favorables i quedarà garantit el control i la gestió d'una forma transparent i pública a través de la nova empresa municipal. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Gràcies. Senyor Dieguez.
Sí, des del Partit Popular indicar pues bueno, lo que todo el mundo puede tener en la cabeza y creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo, que el servicio de este tipo de escuelas que da un servicio muy importante que necesitamos los padres, evidentemente en Ripollet, más cuando se tienen críos tan pequeños, pues bueno, todo lo que sea, que el servicio sea lo mejor posible, al mejor precio y de la mejor calidad, pues es perfecto. Lo que sucede es que cuando se tienen gobiernos municipales como el que nosotros tenemos, esto se mezcla, se pone el turmix y uno, cualquier portavoz, nos tenemos que enfrentar a unas grandiosas palabras sobre democracia, control y vaya usted a saber más que hemos escuchado aquí sobre el control democrático, sobre otras. Se ha mezclado con otros intentos de municipalización, con la escuela de música, en fin. Cuando alguien está haciendo algo mal, cuando alguien está haciendo algo incorrecto, cuando alguien está haciendo algo que no puede defender por sí mismo, pues evidentemente lo mezcla con todos esos conceptos que hemos podido escuchar aquí de la regidora al cargo. ¿Qué es lo que pasa aquí? pues que la regidora solamente ha utilizado la palabra que yo voy a nombrar ahora una sola vez, cuando en realidad es ese punto donde arranca todo. El punto donde arranca todo es la Generalitat. Estamos en este punto porque la Generalitat no hace frente a sus responsabilidades. Esa es la cuestión. Y un gobierno como el que nosotros tenemos, cualquiera que haya estado escuchando, no los plenos de toda la legislatura, sino, por ejemplo, este mismo, ha podido tener bien claro que para este gobierno es muy fácil sacarnos 50.000 euros, 200.000 euros del IBI y demás, pero, en cambio, nadie ha dicho aquí que va a ir a la Generalitat y ponerle las cosas difíciles para que siga pudiendo incumplir y desasistir este servicio, que es su responsabilidad. Claro, es mucho más fácil tirar de la tesorería del ayuntamiento, quedar bien con todo el mundo, con el bolsillo de los demás. Digo esto porque el ayuntamiento tiene, por ejemplo, la responsabilidad única de que estén las calles alumbradas, de que tengamos agua en el grifo. Claro, si cuando nos parece hacemos lo que se está proponiendo aquí, pues claro, ningún problema. Insisto, con gobiernos como este acabaríamos todos siendo funcionarios y todos sabemos cómo termina eso. Me voy a centrar en el tema. Sí, pero es que es la verdad. Aquí nadie ha dicho que vaya a ir a la Generalitat a reclamarle un euro y es culpa de ellos. Y aquí estamos alegremente trabajando a los funcionarios, poniendo recursos los demás para buscar una solución que después de una legislatura entera, todos conocemos lo que pasa, alegremente aquí se está diciendo que un servicio de la Generalitat tenía empleados por debajo del sueldo mínimo, por ejemplo, y nos quedamos tan anchos. Claro, si vamos así, pues todo vale. Por eso nos encontramos con defensas como la que hemos escuchado. Una mezcla de la democracia, del control. Parece que si no aceptamos el informe, que como acabamos de escuchar, dista mucho de ser el mejor posible, vamos a dejarlo ahí. Si no aceptamos esta solución, bueno, somos unos antidemócratas, somos lo peor de lo peor. Y tenemos que aceptar varias cosas. Tenemos que aceptar que desde las arcas municipales, que tanto nos cuesta llenar a los vecinos, vayan a salir recursos para tapar las deficiencias, la cara dura de otras administraciones. Cuando, insisto, desde este portavoz lo único que se esperaba es que alguien, por lo menos, si tenemos que hacer el esfuerzo, porque habrá que hacerlo, no vamos a dejar a los vecinos de Ripollet sin ese servicio, por supuesto. Pero ¿por qué no se dice la verdad? Y es que la Generalitat no cumple sus compromisos y que aquí los responsables, más cuando se gobierna, la primera responsabilidad es ir a reclamar donde se tiene que reclamar para que vengan esos servicios con todas las características que obviamente no están aquí. Bueno, pues nada, si después de una legislatura entera de informes y de, en fin, insisto, todos esos conceptos que tenemos aquí, no cabe, parece ser, para estas personas que lo tienen todo tan absolutamente claro y los demás estamos tan equivocados, no cabe lo que cabía hasta ahora. Y es que el ayuntamiento no estaba ajeno a ese servicio, el ayuntamiento está muy implicado con ese servicio. Y creo que no hay ningún regidor, me atrevería a decir que no hay ningún vecino, que pondría ninguna pega en paliar, en ayudar, pero de la misma manera, en el otro platillo de la balanza, exigir a la administración competente que cumpla sus obligaciones, que haga lo que tiene que hacer. Y aquí nadie lo nombra, aquí nos quedamos, pues bueno, insisto, tirando de las arcas municipales para lo que consideramos que hay que hacerlo de esa manera, y todo lo demás, ayudar, colaborar, poner los parches que sean necesarios para que el servicio continúe, está fuera. Bueno, pues nosotros lo del pensamiento único no es lo nuestro. Nosotros pensamos que hay que tener claro que el servicio es importante, pero también hay que tener claro que más de una solución, más de una opinión. Insisto, en un mismo pleno en que resulta tan sencillo, tan fácil, el que tiene coche que pague. El año pasado, tuvimos el IBI congelado, 200.000 euros más que están en estas arcas, para luego no ir, insisto, a reclamar a donde se debe. Bueno, no podemos estar en más desacuerdo ante la manera en que se defienden las cosas, la forma en la que se hacen, los tiempos, que son larguísimos, estamos a un final de legislatura, y no solo eso, sino que somos tan demócratas que aquí lo que se trata es de que, sea cual sea el gobierno que venga, se encuentre con algo que a lo mejor, pues bueno, podría ser, como se ha escuchado aquí, yo no voy a repetirlo, mucho más beneficio para servicio como para los vecinos de Ripollet. No vamos a caer en la trampa de aparecer en los titulares diciendo que somos mucho más demoníacos de lo que ya parece que somos. Por lo tanto, nos vamos a abstener, insisto, pero con una gran desazón por la manera en que se defienden las cosas y se han hecho esta legislatura.
Gracias. Ciutadans.
Sí, des de Ciutadans i com a partit d'ideari i filosofia liberal, genèricament no som partidaris de recuperar serveis, però en aquest cas entenem que és un servei fonamental, és un dret fonamental a les famílies i en aquest cas hi estarem a favor, votarem a favor. Gràcies.
Gràcies. PSC, senyor Molina.
Hola, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, vull agrair la presència dels professionals de les escoles Bressols i dels tècnics que han treballat tant per aconseguir el que crec que avui és una fita històrica, perquè és un dels serveis fonamentals i creiem des del PSC ha apostat des dels orígens per aquest tipus d'ensenyament i llavors creiem que entre tots hem aconseguit aquesta fita. Igualment, vull llegir a l'expedient, hem mirat a l'expedient i a l'expedient queda reflectit que aquest servei hi haurà un increment respecte al cost actual del que suposarà, bueno, que és de 14.500 euros aproximadament, no els 20.000 que ha comentat el senyor Penedando, però igualment creiem que aquest cost o aquest sobrecost que està identificat l'expedient està totalment justificat, en primer lloc perquè suposarà una millora pel servei i per a tots els ciutadans i ciutadanes de Ripollet que gaudiran d'un servei que segurament és totalment necessari. A més, entenem que aquest tipus d'increment, aquest cost, també suposarà o revertirà en la millora salarial de totes les professionals que es dediquen a garantir aquest servei i sobretot amb l'eficiència que estan fent. També, igualment, volem retreure una mica a l'equip de govern, sobretot el fet de que amb voluntat de política, amb interès i amb ganes de fer les coses, es veu perfectament que l'expedient o l'informe per si sol demostrava que aquest servei sí que es podia internalitzar i es podia municipalitzar sense el xantatge que es va dur a terme amb el tema de la municipalització de l'aigua. Són coses totalment diferents. No volem treure aquí aquest tema perquè no toca ara, però vull dir que es poden fer les coses sense utilitzar moneda de canvi d'altres serveis que sí que realment tenen entitat pròpia per poder fer i per poder municipalitzar. També volem, no volem ser defensors de l'equip de govern, però volem recordar, sobretot al senyor Dieguez, que el PSC ja va presentar una moció i va reclamar a la Generalitat que pagués el deute que tenia amb les escoles Bressols i que va guanyar, o sigui que està guanyat. En la qual cosa, segurament, si tothom fes una mica d'autogestió i segurament si no existíssim els casos Gürtels, Bárcenas, on fiquen la mà a l'erari públic, potser igual tindríem cabida totes les escoles municipals i es podrien municipalitzar moltes més. El que passa que hi ha partits que sí que estan implicats i que és un partit que realment és un partit corrupte, amb el que segurament no tenen prou com ficar la mà i després s'estenen de coses que realment són importants en benefici de tothom. En aquest sentit, per el que hem dit, El nostre vot és totalment favorable perquè està totalment justificat el fet de que aquest servei es pugui municipalitzar. Gràcies.
Gràcies. Senyora Castillejo, per al·lusions.
Sí, m'agradaria de ser breu. Només un parell de cosetes. Jo amb aquest ple tinc una nota mental, sempre em poso aquí, que dic no contestar mai al Víctor Dieguez, perquè llavors entres en un hort que és del que costa després sortir, però és que avui me'l salto la meva nota mental perquè és molt difícil que un regidor d'aquest Ajuntament digui les coses que ha dit i ens quedem aquí a l'ample sense contestar-lo. Senyor Dieguez, és competència dels ajuntaments l'educació de 0 a 3 anys. No és perquè la Generalitat no faci. La Generalitat té unes responsabilitats financeres que no està exercint perquè està delegant a la Diputació, perquè igualment els diners arriben, però de Diputació, i amb un percentatge que mai sabem quin és, que no és el que marca la llei. Però la competència, senyor Dieguez, és municipal i un regidor això hauria de saber. I és que no em podia estar de dir aquest tema. I l'altra part ja l'ha explicat el Molina, ja l'ha explicat. O sigui, no pot dir que no estem demanant quan aquest Ajuntament ha posat, no, des d'aquests serveis econòmics han posat querelles contra l'Ajuntament perseguint aquests diners que devia la Generalitat i són querelles que s'han guanyat. I si s'hagués llegit l'expedient, ho sabria, perquè a la memòria hi consten, formen part de l'expedient aquest, tota aquesta explicació del deute de la Generalitat i com s'ha recorregut i com s'ha buscat i com s'han guanyat aquestes sentències. En fi, a partir d'això, només dues cosetes més. Una, perquè fa amb aquest tema de l'aigua, no? El xantatge de l'aigua. Home, no és ben bé un xantatge, però vosaltres mateixos ho heu comentat, no? El benefici econòmic que surt tant d'aquesta gestió com de la gestió de la neteja. En l'altre cas eren 9.000 euros de benefici i en aquest cas estem parlant de poquet més, de molt poquet més. Si la llei també et diu que amb una empresa municipal com aquesta, si al llarg de 2 anys no, financerament no tires endavant, no contents, no obtens beneficis, l'has de tancar. I tant l'escola Bressol, que ja sabem que és deficitària perquè la Generalitat no està complint, perquè hem de posar diners de l'Ajuntament, com el negoci de la neteja, que ja veiem que amb els sous miserables que s'estaven pagant, el benefici que tenim pagant els mateixos sous, perquè subroguem les treballadores en només de 9.000 euros, sabem que aquestes condicions són molt complicades de complir i que qui ens donava un coixí que ens permetia garantir la suficiència econòmica i financera de l'empresa municipal era l'aigua. I és per això que no era cap xantatge, sinó una explicació lògica i raonable de quina manera podien sostenir financerament aquesta empresa si volien garantir la seva viabilitat al llarg del temps. Però bueno, no passa res, ja veurem. La vida continua i ja veurem com engruixim aquesta empresa municipal. Que és una empresa municipal no perquè puguem tenir altres serveis, sinó per això mateix que he dit al principi que amb la llei de pressupostos de l'Estat de 2017 va posar unes condicions tan bèsties per subrogar el personal que només podien fer-ho a través d'una entitat mercantil. La resta van quedar bloquejades. Amb una sentència d'octubre de 2018, de fa exactament uns mesos, aquesta ha quedat com inconstitucionalitat, com que són inconstitucionals aquestes dues clàusules que van posar als pressupostos de l'Estat al partit del PP. Però com que això ja ha estat a l'octubre d'aquest any, no hem estat a temps i ja teníem engegada tota aquesta l'empresa municipal per tirar-la en marxa. Gràcies a la inconstitucionalitat de les lleis que el mateix PP s'està posant en marxa. Per últim, dir que si tirem endavant aquesta municipalització no és per resoldre un tema de drets laborals, evidentment, no és per resoldre un tema de drets laborals. D'una banda, és perquè ho teníem al pla educatiu local, donem compliment al pla educatiu local en el que deien que tiraríem endavant la municipalització de les escoles Bressol i per tant estem complint amb allò que havíem dit. I segon, perquè des d'aquí, des del primer moment que comencem aquest mandat, hem defensat sempre els serveis públics. Hem defensat la no mercantilització d'aquests serveis públics, ni dels drets universals. No volem que es faci negoci d'allò que és un dret de tots i, per tant, el que estem fent és complir amb allò que havíem dit.
Senyor Peñarando, volia breument, sisplau.
Sí, només puntualitzar, i a més també ve arrel del que és la senyora Castillejo, quan el senyor Molina diu que la diferència d'en 14.000 és cert, jo simplement havia fet esment al que diu l'informe en la seva pàgina 116, on estem parlant que el cost del servei actual són 568.676 euros contra 538.325, que seria el cost estimat, com aquí diu, que per això parlaven d'aquests 20.000 euros de diferència que parlen d'un 4%. Si agafem aquests 14.000 que vostè diu, perquè evidentment el servei no és només aquest cost d'explotació, que hi ha evidentment més conceptes, i com el mateix informe diu més endavant, passem a que la diferència tan sols és d'un 2,4%. I després, respecte al tema del pagament, jo crec que tots coincidim, ho dic perquè també quedi clar, que tots voldríem i tots desitgem i tots vam aprovar així de que la Generalitat ens pagui el que toca pel tema del servei d'escoles bressol. Recordem que això va començar amb un conveni que pagaven 1.800 euros per alumne, que aquests 1.800 van passar a 1.300 i que aquests 1.300 va ser a què no es van pagar, i també hem de dir que hem tingut doncs la fortuna, si em permeten l'expressió, de que la Diputació, sense arribar a aquests 1.300 euros a la part de memòria, pensem que són 875, doncs ens està cobrint la part de la despesa que no cobreix la Generalitat. I que també hem de dir, que això va ser des de que la Mercè Conesa va ser presidenta de la Diputació, que va ser la que va posar els diners de la Diputació també per donar serveis als ciutadans, perquè fins llavors, amb el govern dels socialistes, els diners de la Diputació només podien ser pels totxos.
Molt bé, doncs senzillament reiterar que avui ens aprovem un canvi important, és un dia històric pel que fa a l'educació dels nostres més petits, l'educació de 0 a 3 anys, i que estem convençuts que a partir d'avui s'obre una nova etapa que ha de revertir en tenir una molt millor qualitat del servei, d'aquest servei tan important i essencial al nostre municipi, que també ha de ser un punt d'inflexió en la defensa dels drets i les condicions laborals de les treballadores, i que en aquest sentit també sou vosaltres, que avui ens acompanyeu aquí una bona representació d'elles, les que també, sobretot, heu empès per tal que això sigui possible, el més aviat possible, en aquest mandat, i també tot això fet a través d'un excel·lent treball tècnic que assegura que sigui, hi hagi una bona continuïtat del servei i amb una eficiència econòmica, com és el que s'espera d'aquestes gestions fetes directament des de l'Ajuntament, en aquest cas des de l'empresa municipal Gerera, i que sobretot també molt important tornar a assenyalar que fem aquest pas amb un ampli suport i consens polític i social, i jo crec que n'hem d'estar tots molt contents i contentes d'aquest pas que avui aquest ple ha aprovat. Així doncs, amb l'abstenció del PDeCAT i del Partit Popular i el vot favorable de la resta, queda aprovada aquesta municipalització de les escoles de la submunicipal. Continuem aquest ple. El punt número 5 és donar compte del pla anual de control financer. És un restar assabentats, en aquest cas, no cal votació, i ja es va explicar en la comissió informativa de centrals a què consistia aquest pla anual, que és un document que es fa des de intervenció de la senyora interventora per l'exercici 2019. Si ningú té cap comentari al respecte, passaríem al següent punt, que també, si us sembla, el punt 6 i el punt 7, com fan referència al mateix assumpte, els podem presentar conjuntament i després votar-los, que cada grup digui el sentit del vot de cadascun d'aquests punts. El punt número 6 és el relatiu a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021 de la Corporació dels Patronats, i el punt 7, l'aprovació de les bases específiques en règim de concurrència competitiva de la Corporació i dels Patronats. Senyora Castillejo, un altre cop.
Ho explico ràpidament. La Llei General de Subvencions de 2003 preveu que les administracions públiques que proposin establiment de subvencions amb caràcter previ han de concretar un pla estratègic de subvencions. És un element programàtic de planificació de polítiques públiques, no té caràcter normatiu, el contingut d'aquest pla estratègic no crea drets ni obligacions i només és efectiu de manera condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció. Mira, que es vagin traient doncs, i d'acord al pressupost que es tingui, doncs, llavors va creant obligació en aquest sentit. Amb aquest ajuntament també es va aprovar aquest pla estratègic també ve condicionat, també ve imposat per l'Ordenança General de Subvencions que el vam aprovar el juliol d'aquest mateix any. El pla que proposem inclou accions a desenvolupar en matèria de subvencions per un període de 3 anys i inclou tant l'Ajuntament com els patronats. És un document només purament de planificació però que preveu la llei de la seva existència. I el punt següent, i que també va molt condicionat, és també bé obligat per aquesta mateixa llei de subvencions de 2003 i per l'Ordenança General de Subvencions, és aquestes bases específiques que han de regir l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva. Inclou també l'Ajuntament i els patronats, com el punt anterior. Les bases que portem a aprovació determinen els terminis, les condicions, els requisits, els criteris generals d'avaluació, les formes de pagament, comissions de valoració, formes i publicitat de la justificació del pagament, les comissions de seguiment d'aquestes mateixes subvencions, quines obligacions han de tenir en matèria de transparència. En general, regula totes aquelles qüestions que determinen les lleis que abans he esmentat. Però jo crec que el que és interessant també és tenir en compte que no només donem compliment a la normativa, sinó que sobretot fem un procés que també fa que aquestes subvencions siguin més transparents, no? Que el procés d'atorgament de subvencions sigui més transparent i que tinguem un control i una justificació i un seguiment d'aquests diners públics d'una doncs, manera també més transparent i més eficient. És un procés que comporta un seguit de canvis i de, per part de les entitats que han de presentar-se amb aquestes subvencions doncs, representa una sèrie de canvis i d'exigències perquè fan tots aquests termes que hem anat expressant. Alguns serveis han avançat durant aquest temps o venen de més de temps abans i ja estan acostumats, hi ha diferents velocitats amb aquests canvis que s'estan imposant, però en tot cas el que sí que ha de quedar clar és que és un canvi que és necessari, que és un canvi en positiu i que comptarà amb l'acompanyament necessari perquè aquest canvi sigui reeixit. Que el canvi és a favor de totes, perquè si treballem per una administració més transparent, també la fem més democràtica i, per tant, aquest canvi, tot i que ens costi, doncs, en definitiva, és millor per a tothom. I per part meva...
Gràcies. Posicionament, senyora Laborda.
Sí, en aquest cas m'abstindré.
En els dos punts? Sí. PDeCAT.
Sí, molt ràpid. Malgrat que es parla d'un pla estratègic per 3 anys, realment el que estem fent és aprovar un tràmit administratiu i ho dic evidentment en positiu, des del punt de vista de que és quelcom que és molt matisable, que queda molt obert, que evidentment no es compromet a res pels 3 anys. Per tant, considerem que és necessari, que és positiu i votem a favor dels dos punts pel mateix argument.
Gràcies. Esquerra.
Bé, el nostre grup des de l'inici de la legislatura ha posat en qüestió el model de subvencions de Ripollet i entenem que amb aquest pla estratègic fem un primer pas cap a la millora i la transparència en l'ús de les assignacions de les subvencions a les entitats locals i tot i que queda molt camí per fer, des d'Esquerra sí que continuarem fiscalitzant per anar cap a aquesta direcció i el nostre vot serà favorable.
Gràcies. Partit Popular.
De part del Partit Popular, nosaltres el que farem en aquest punt serà abstenció.
Ciutadans.
Sí, la senyora Castillejo es va comprometre a la comissió informativa pertinent a enviar-nos per mail una informació més detallada, cosa que no s'ha produït, i per tant l'estudi no ha pogut ser acurat i el nostre vot serà l'abstenció.
PSC. Senyor Francolí.
Hola. Donat que es tracta d'un pla bianual i l'existència d'un procés participatiu dels grups de l'oposició no ha existit, el nostre vot serà l'abstenció.
Molt bé. Si no hi ha cap més comentari, amb les abstencions de la regidora Laborda, Partit Popular, Ciutadans, PSC i el vot favorable a la resta, queden aprovats aquests dos punts. Passem al punt número 8, que és una ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la normalització lingüística. també és un tràmit purament administratiu, que és ratificar aquesta modificació dels estatuts, que ja va aprovar la Generalitat en el seu moment, per tal d'adaptar-lo als canvis normatius que hi ha hagut al respecte. Posicionaments?
A favor.
PDeCAT a favor, Esquerra a favor, Partit Popular a favor, Ciutadans.
Ciutadans s'abstindrà.
PSC a favor. Doncs amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta, queda aprovat aquest punt. El punt número 9 és l'acceptació de la renúncia a la concessió a la cambra administrativa de la concessió administrativa de la parada número 81 i de la cambra frigorífica número 7 del mercat municipal. S'acceptà aquesta renúncia formulada per la senyora Teresa Abad, que era una activitat de peixateria i també cambra frigorífica per peix. Posicionaments?
A favor.
A favor. PDeCAT a favor. Esquerra a favor. Partit Popular a favor. Ciutadans.
Sí, buenas noches, abstención.
PSC. Amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable a la resta, queda aprovat també aquesta acceptació de la renúncia. De mocions no hi ha cap a l'ordre del dia, donat que hi havia una presentada pel PDeCAT, però que en Junta de Portaveus s'ha decidit retirar de l'ordre del dia. Passem a precs i preguntes. Senyora Laborda, senyor Pellarardo. No? Senyora Serra, senyor Dieguez, Ciutadans, precs i preguntes. PSC.
Hola, bona tarda. Me dirijo a l'equip de govern perquè no ha arribat informació dels centres cívics que s'han quedat sense internet. Això no sé si és una anomalia, m'agradaria que contessis el per què no hi ha internet en aquest centre cívic. Me sembla que és una herramienta de que els centres cívics tenen que tindre avui en dia. Gràcies.
Algun... No? Doncs si no hi ha cap més qüestió, farem arribar la resposta per escrit, o te la farem, te la comentem aviat. I res més, donem per acabat aquest ple i us desitgem a tots i totes que tinguem tots una molt bona entrada d'any 2019. Moltes gràcies i molt bon dia.
Fins aquí la sessió plenària d'aquest mes de desembre, que avui de manera excepcional ha començat a les 6 de la tarda. Uns minuts abans el que sentíem no era l'inici de la sessió, aquest és el motiu pel qual ha començat 5 minutets abans de les 6, sinó que era una breu junta que realitzava, junta de la nova empresa municipal Genera, per escollir a la seva gerent. Doncs després d'aquesta junta extraordinària ha començat el ple, que com han pogut sentir avui en aquest 27 de desembre ha tractat al final 10 punts, la moció no perquè s'ha retirat. Entre aquests punts que s'han portat a debat ha hagut l'aprovació de les memòries justificatives dels serveis públics de l'Escola Municipal de Música i de les Escoles Bressol. També s'han tractat el Pla Anual de Control Financer, del qual s'ha donat compte, el Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació, els patronats i les bases de concurrència competitiva, i també s'ha ratificat la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, a més d'acceptar la baixa d'una parada del mercat municipal. I fins aquí aquesta retransmissió d'aquesta sessió plenària. Han estat des de l'estudi a les vies tècniques Jordi Puy i seguint-lo des de la sala de plens, i per oferir demà el resum d'aquesta crònica a través de la nostra web ripollet.cat i Info Ripollet i les seves xarxes, doncs el resum més extens d'aquesta sessió plenària, del que han pogut sentir les persones que vulguin tornar a escoltar-lo a través de la nostra emissora o a través del nostre canal de YouTube Ripollet TV. Això és tot per avui. Molt bona tarda.